Manes, o avui mateix, o ahir la seva secretària general en roda de premsa hagués fet la seva feina, hagués demanat informes, hagués mirat sentències, hagués vist que la jurisprudència dona suport a que se demanin 5 anys de residència efectiva.
Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Musa va creuar mig món per arribar a Mallorca des de Ghana. Volia una vida millor per ell i per la seva família, que quedà en el seu poble, en un territori de pas, en una frontera perillosa per viure-hi i on maten persones innocents. Per cobrir els 3.800 quilòmetres que separen Ghana de Mallorca va necessitar 2 mesos. Va creuar el desert, altres no ho aconseguiren, va creuar la mà des d'Algèria fins a Cabrera amb altres 27 persones i 2 barrals d'aigua. No me'n vaig penedir, perquè fins i tot si moria ho feia per la meva família. El sistema públic el va expulsar tot d'una, va complir els 18 anys, quan només duia un parell de mesos a l'illa. Una família amb 2 fills adolescents l'ha acollit a casa seva. Tot això li ha contat el periodista de l'Ara Balears, Marcos Torío. Ho podeu llegir complet en el diari. El titular és així de senzill: només vull una vida normal.
Cuando la vida dijo ve, no hubo manera de pararme. Correr que fue volar, beber de un solo trago todo el mar, y no sació mi sed el agua. Tomé el sendero sin saber que me alejaba para no volver.
Creuar és la paraula que hem escollit per al programa d'avui, que en la seva primera accepció significa travessar, passant d'un costat a l'altre, sigui una via, un camp, un riu, la mà, l'aire o una illa com Menorca.
Pues ara mateix creuar és el que tinc en ment per divendres de Moa Ciutadella, una cursa a la CDC de 100 quilòmetres. Pues jo sóc Maria Llas, sóc de Ciutadella, estic federada amb el club CECOME de ja fa un quants d'anys i pues, m'agrada molt córrer trail. Seguint 100 quilòmetres sembla que ha de ser, no ho sé, molt dur, però és una carrera que, veritat, sortint a l'una de la nit, corres pràcticament 50 quilòmetres en foco i 50 quilòmetres que va tornant de dia i arribes al migdia a Ciutadella. No sé, és una carrera que són 100 quilòmetres, és molt dura, però és veritat que me va agradar molt, per això repetesc. Bueno, hi ha molt de moments crítics en carrera. Tens la sort de que te poden avituallar i a cada X quilòmetres hi ha un punt d'avituallament i tens, en aquest cas, jo la meva pare aquí està allà que m'acompanya en tot moment, però tens moments crítics que sembla que no has de fer avant, però no sé, has de tenir molt de cap, sobretot cap, perquè quasi és més cap que cames, però bueno, vas fent, de veritat, que quan t'arribes a meta dius, buah. Bueno, ara supos que és perquè estic amb aquesta carrera, penso molt en, en tots els quilòmetres, tots els avituallaments, i quan vaig creuar aquesta arribada de 100 quilòmetres de fa 2 anys, penso molt en això, la veritat. És una carrera que és molt xula i no sé, com és dura i alhora que és molt xula, la veritat que tinc ganes.
Moltes ganes tenen Mari Allés, aquesta trail Menorca que travessa Silla des de Mou, Ciutadella, que surt a la 1 de la matinada des vespre de divendres a dissabte, 2.300 metres d'altitud acumulat, de desnivell acumulat, que no està gens malament. Te desitjam tota la sort des d'aquí, ànima a tots els corredors i corredores que participeu en aquesta trail Menorca i tothom que pugui, animau-los, que és una injecció d'energia per als corredors. Na Mari Allés ens ha contat la seva experiència creuant Menorca de Mou a Ciutadella, 100 quilòmetres de carrera, i ara mateix Fernando Sánchez ens contarà com va ser creuar Mallorca d'est a oest travessant la Serra de Tramuntana. Fernando Sac, benvingut a IB3 Radio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, ¿vosotros qué tal?
Nosotros también, aquí tenim aquest creador de continguts, aventurer, esportista, que fa uns dies va creuar correguent la Serra de Tramuntana. Tú dijiste, yo Mallorca la quiero conocer corriendo, ¿no? Fernando, fue un poco eso.
Efectivamente, quería ir a Mallorca, pero de una forma distinta. Hacer turismo atravesando toda la isla, pasando por todos los pueblos del interior y uniendo ambas costas, la costa este con la costa oeste corriendo.
Això va fer en Fernando fa unes setmanes y lo conseguiste. Cuéntanos en qué momento te planteas este reto, porque lo tuyo es un poco ir de reto en reto y contárnoslo a tus seguidores, ¿no?
Totalmente. Veníamos de Madrid, yo soy madrileño, y veníamos a hacer un reto aquí en Madrid que gustó mucho a la gente. También salimos en la radio, la cadena SER, y unimos la Puerta del Sol con el punto más alto de Madrid, haciendo 90 kilómetros casi, con 3.000 positivos de desnivel. Y dijimos, pues tenemos que ir a la isla más grande de España, y en este caso Mallorca, pero atravesarla de costa a costa, es decir, uniendo, como he dicho antes, la costa este con la costa oeste, pasando por todo el interior y la dificultad añadida de también cruzar la Sierra de Tramuntana.
Uh-huh. Aquesta Serra de Tramuntana, maravillosa, preciosa, bonita, porque es bonita. ¿No te paraste más de una y dos veces a mirar las vistas, a hacer alguna fotografía, hacer...?
Sí, sí, sí. Era mi primera vez en Mallorca y también en la Sierra de Tramuntana. Flipé con la sierra que tienen allí. Mira que en Madrid tenemos también sierra, pero la de allí es espectacular. Le da mil vueltas y nada. Sí, es verdad que la parte ya última la hicimos un poco con el atardecer que nos regaló Mallorca bajando a la Cala Tuent, pero impresionante toda la sierra que tienen por allí.
Uh-huh. Y eso fue en febrero, ¿verdad?
Efectivamente, lo hicimos el 10 de febrero.
Y ahí recorriste unos 100 kilómetros a una velocidad de unos 9 kilómetros por hora, 15 horas 29 minutos y un tiempo regulín, porque aquí en febrero llueve mucho, Fer.
Pues tuvimos la suerte de que nos hizo buen tiempo relativamente. Sí, es verdad que la primera parte, cuando salimos a las 4 de la mañana, nos hizo una pequeña tormenta con ventisca que lo pasamos bastante mal, lo podéis ver en mis redes sociales, Pero luego la parte final nos hizo buen tiempo, con sol, un poco de nubes, pero se agradecía. Y nada, la ruta era completar, o sea, como he dicho antes, cruzar la isla por el interior atravesando la Sierra de Tramuntana, haciendo en este caso 101 kilómetros, todo de seguido y en autosuficiencia. Es decir, no teníamos ni ninguna marca que nos respaldase, ningún sponsor ni nada, todo gestionado por nosotros, la ruta, los habituallamientos, la nutrición, el material, totalmente una aventura para nosotros.
Vale, y dices nosotros, ¿quieres sumar los nombres de quienes te acompañaron?
Eso iba a decir, sí, fuimos tres amigos, yo un poco el que llevo, por así decirlo, el contenido y la parte más comunicativa, y mis dos amigos que me apoyan en todas estas locuras, son Andrés y Pablo. Uh-huh. Lo hicimos los tres, nos fuimos apoyando poco a poco en todo el recorrido. Si es verdad que había partes, pues oye, que cada uno iba más en solitario, con su música, con sus reflexiones, y otras partes en las que íbamos corriendo juntos, hablando un poco de la vida, de pues cualquier cosa, que al final eso suma en toda la ruta.
Oye, ¿cómo se prepara uno para hacer una travesía como esta? Aunque creo que lo tuyo es el deporte, o sea que bien preparado estás.
Sí, o sea, yo soy un fanático del deporte, soy un atleta popular totalmente, o sea, no soy atleta profesional, pero siempre me gusta pues llevar un poco mi cuerpo al límite, porque creo que eso me fortalece un montón también mentalmente. Y nada, la preparación pues es sobre todo que te guste mucho el deporte, que cada día hagas un poquito más, oye, salir a correr, hacer ejercicios de fuerza, apuntarte a X carrera. Y yo vengo también un poco del mundo del trail, de la montaña, también he hecho muchísimo senderismo, me he recorrido los Pirineos enteros. O sea, que preparados estábamos los tres suficiente. Y nada, nos quedaba ir a la Sierra Tramuntana y dijimos, pues vamos a atravesar en línea recta la isla de Mallorca.
Uh-huh. Y todo eso lo vas contando en tus redes sociales, muchos retos, muchos lugares, uh-huh, mucho deporte. ¿Qué crees que buscan y que encuentran en ti tus seguidores, Fer?
Pues yo hace 6 meses me lancé a crear contenido más, por así decirlo, más... frecuentemente, y nada, hice el reto de Madrid. Uh-huh. Y yo creo que los seguidores conectan conmigo y la gente sobre todo es en la naturalidad. Uh-huh. En contar, pues oye, que es una atleta popular, que tiene su trabajo entre semana, pero que luego se está preparando pues diferentes carreras, diferentes retos, y contar un poco pues eso, la preparación, un poco la logística, el material, la nutrición. Y lo bueno es que yo creo que al ser gestionado por absolutamente todo por nosotros, sin ninguna marca, sin ningún sponsor, sin ningún beneficio ni nada, pues oye, eso conecta mucho con la comunidad, que es pequeña, pero bueno, está creciendo cada vez más. Conecta muchísimo en todos esos aspectos, yo creo.
De todo lo que has estado contando a través de redes hasta ahora, ¿qué es lo que más destacarías de todos los retos que has hecho, o de lo que has contado, o de una publicación que digas, ostras, esta lo ha petado, mira cómo hemos conectado con la gente? ¿Qué destacarías?
Pues ahora mismo no sabría decirte exactamente, pero yo creo que puede ser un poco la idea, ¿no? Contar esa historia, porque, por ejemplo, en Madrid es muy bueno la intrahistoria de, oye, unir la Puerta del Sol con el punto más alto de la Comunidad de Madrid, y en Mallorca en este caso es ir a unir ambas costas, un poco la historia que cuentas a través del reto. No es solo correr 100 kilómetros o 150, sino es un poco la historia que estás contando. Vamos a unir dos puntos icónicos aquí en Madrid y vamos a unir ambas costas allí en Mallorca, atravesando todo su interior y cruzando una sierra que es muy potente allí y muy famosa en Mallorca. Yo creo que es la historia que cuentas a través de los kilómetros y el reto que vayas a hacer.
Muy bien, ahora tu próximo reto, ¿cuál es?
Pues no lo puedo decir todavía, pero es una locura que haremos por agosto, ya lo veréis en mis redes sociales. Ahora sí es verdad que dentro de nada haré el Camino Santiago corriendo también, y tengo un par de cosillas más que no puedo anunciar, pero son cosas muy potentes y muy chulas que veréis próximamente.
Molt bé, dona Fernando, el podeu seguir a Fernando Sac a xarxes socials, i a Mallorca volveràs, o a les altres isles, perquè també tienes un camí de cavalls maravilloso que atraviesa Menorca.
Totalmente, esa carrera la tengo en mi punto de mira para hacerla y rodear toda la isla de Menorca, pero también estoy pensando para este verano, y creo que se va a ejecutar algo por Formentera también.
Uh-huh. Molt bé, Ido Gaudeix molt, disfruta mucho de estas islas maravillosas que tenemos, y sobre todo de hacer deporte, de contarlo también. Fer Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Gracias a vosotros por invitarme.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Una dona a qui admiram profundament i en qui ens encanta xerrar sempre que podem. I ja que avui la paraula polisèmica del programa és creuar, volem recordar part de la conversa que vàrem mantenir el dia que Natita Llorenç va creuar nedant el canal Beagle que uneix Argentina i Xile. Una fita que ha estat qualificada com un dels desafiaments més extrems de la natació en aigües obertes. 8.900 metres de distància, que va completar en 2 hores, 43 minuts i un segon, perquè no han d'escatimar ni un segon, sense vestit de neoprè, sense cap protecció tèrmica, en aigües que fregaven els 8 graus, i també ho hem de dir, perquè ella ho diu, 57 anyets.
Són gestes polides perquè es de prepares, durant la preparació disfrutes molt, bueno, vam, entre cometes, hi ha dies que no tant. I, clar, després els moments que es previs a la travessia, amb aquestes pors, i quan poses els peus dins l'aigua ja se te lleven. De moment, ho disfruto molt. Jo dic que sempre dic que som molt modesta en el que faig, vale? No m'agrada dir coses que no faig o no vull fer més gros de lo que és, vull dir, però sí que dic que el que he fet té molt de mèrit, perquè, clar, vinguent del Mediterrani, entrenar una cosa com aquesta no és fàcil, perquè aquí a la temperatura de l'aigua ara dissabte mateix hi vaig anar i estaria a 15 graus, no és fàcil preparar una cosa d'aquestes, no. Comença a prendre consciència ja quan t'ha passat un dia o després penso, ara va, com ho he fet? 3 dies després d'haver fet el canal vaig anar, perquè clar, jo després necessit nedar per amollar un poquet i vaig anar a nedar allà mateix, en el canal Beagle, perquè hi vam fer una setmana i quan vaig fer 24 minuts i vaig sortir de l'aigua i no me podia posar les xancles perquè tenia els peus com a blocs d'hormigón, vaig pensar... He fet 2 hores i mitja dins l'aigua, com pot ser? Vull dir que som més conscient després que el dia que ho faig.
Ja. I com escoeixes els llocs? Perquè n'has fet de molt potents i de molt intensos. Recordem, la darrera vegada que vàrem xerrar en aquest programa, que havies de nedar o que vas de nedar a Titicaca, entre Bolívia i Perú. Com tries aquests llocs?
Doncs pues mira, m'agrada molt fer coses que no es fan, perquè encara que qui sembli que no, hi ha molta afició a les aigües obertes darrerament, i es fan moltes travessies.
Sí.
Però jo, per exemple, per posar-te un exemple, el Canal de la Manxa, vale?
Sí.
És una travessia icònica, però jo és una travessia que no me crida. Per què? Perquè la fa molta gent al cap de l'any. I me sembla que una cosa que es fa tantes vegades, però jo perdes valor. Aquesta travessia ja feia, antes de la pandèmia, ja l'havia mirada per fer. Però, bueno, no es va donar el cas, no trobava la gent que me pogués acompanyar, i lloc ho deixes i cerques altra cosa... I, bueno, i ara aquesta vegada dic, ara m'hi tenc que posar en sèrio. I a partir de que vaig saber que ho podia entrenar, perquè vaig demanar permís en el club de tennis per anar a entrenar a la piscina, com està sense climatitzar, és més freda que la mà, vaig dir, bueno, si té un lloc per anar a entrenar, sí que ho puc preparar en condicions. Però ja t'he dit, m'agrada cercar cosetes que ha fet poca gent.
Ja, no, i està clar que això ho ha fet poca gent. No sé si coneixies algú que ho hagués fet abans que tu, per exemple, aquest canal Beagle.
Sí, coneixia una Bárbara Hernández, que és una nedadora xilena, i vaig estar en contacte amb ella, perquè realment s'ha fet aquesta distància, s'ha fet tres vegades, sí. Vull dir, la tercera, i casualitat, tres dones. Vull dir, la primera Fantàstic. Va ser una nord-americana, després veuen a Bárbara Hernández, que és d'allà mateix. Clar, elles dues estan acostumades a aquest tipus d'aigua, però jo no. Però, bueno, jo sempre dic que del que estic més orgullosa, i això ho diré fins que me mori, és de fer ses illes, d'unir ses illes.
Sí.
I després ser Eivissa en la península o al revés. Uh-huh. Això és del que més orgullosa estic. I, bueno, jo he descobert que el meu és la natació, i la natació amb aigües obertes. Ja veurem fins quan.
Les flors del salobre coneixen tots els cants de l'estiu que festeja sivines i baladres. Tastant el sol que cau als recers de llevant, tastant el sol que cau als recers de llevant.
Tres ràdios Dial.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Això era un mariner que no sabia nadar. Tenia un lleuc gros per plantar cara a la mar. Un dia de tormenta va sortir a pescar. Cinc boques no són poques boques que alimentar. Sa dona no ho volia, queden jofis demà. Farem una ensalada de cloves i pa. El fill més gros sabia i el que penses, papà. No ho pot canviar els maltes, no ho pot canviar sa mamà. Bé que ho sap.
Bé que ho sap.
Bé que ho sap. Bé que ho sap. Quan sigui mort podràs surar. Ah, quan érem a 100 metres de sa costa, papà. Mirant enrere veien el petit a plorar. I entre ses mans tenia carcusset de pedaç, a carcusset banyar que el meu papà va pescar. Jo era el seu fillós i em sentia especial. Tenia el mateix fallo, no sabia nedar. Mon pare sempre deia ser que tu...
Avui hem triat una paraula que és creuar, que entre altres coses vol dir travessar una via, un camp, un riu, la mà, passant d'un costat a l'altre, però també és navegar en totes direccions, dins un espai determinat de la mà, per protegir el comerç, per bloquejar una costa... I això és el que feien sobretot els corsaris. I qui en sap de corsaris és en Marc Pellicer. Com estàs? Benvingut entre avui i demà. Com va?
Molt bé. I vosaltres?
Nosaltres també molt bé, que a més està preparant una xerrada dijous, aquest mateix dijous, dia 30 d'abril a les 7:30, en el Museu de Can Saura de Ciutadella, que se titula Els corsaris de Menorca, la guerra d'independència dels Estats Units. Marc, que això és un tas del que serà aviat el teu llibre, no?, relacionat amb tot això.
Sí, si tot va bé, el mes que ve sortirà. I el que es titularà Els corsaris de Menorca al servei de la Gran Bretanya.
És que aquests corsaris de Menorca, ara en xerrarem, eren homes valents o també se veien un poquet empesos per la necessitat de fer aquesta feina, Marc?
Bueno, a veure, en esclatar la guerra d'independència dels Estats Units, els espanyols i francesos van bloquejar Menorca i davant la fam els menorquins es van veure obligats a anar a la guerra. Mm. I la guerra sol implicar això, problemes amb el comerç.
Sí, sí, sí. Aquí tenim la feina que feren els corsaris menorquins, sobretot en el segle XVIII. Fa molt d'anys que les estàs estudiant, no, Marc?
Tota la vida. Mm. Des de que vaig tornar a Menorca, em vaig posar a cercar. Mm. M'he centrat sobretot en una guerra, la guerra d'independència dels Estats Units.
Sí.
I ara he començat ja a centrar-me en les guerres napoleòniques, però això sortirà d'aquí 10 o 12 o 15 anys. És molt lent, és molt lent.
És molt lent perquè hi ha molta documentació que mirar, que trobar, no?
I és espargida.
Ja, ja.
Perquè pel darrer llibre he hagut d'anar a Anglaterra i tot, Itàlia, i Bèlgica i tot. Vull dir que sempre trobam per tot i anem reconstruint la història.
De tot això, i ara anirem en els corsaris, però de tota aquesta feina d'investigació, quin document que hagis trobat t'hagi, no sé, colpit més, cridat més atenció, que hagis dit, a la fi, mireu lo que he trobat, això sí que m'ha permet seguir avançant.
El que me va inspirar molt és un judici. Un judici a un ciutadà llenc, que era pagès, i em pas per la oportunitat de la guerra, perquè la guerra a vegades implica guanyar doblers. I es va embarcar amb un corsari i acaba desertant perquè aquella vida és miserable. I en el judici ell descriu tan bé la vida que ell va viure dins el barco que allò és una meravella. I me va cridar l'atenció i aquí vaig començar a cercar històries, aventures, i la unió de totes és el que crea aquesta història, que és apassionant.
Was...
Però la d'en Supervivent és la millor, la d'en Josep Lluc.
A veure, qui era en Josep Lluc?
Josep Lluc, aquest pagesat, que se va embarcar, i quan ell veu el primer combat, queda horroritzat per la violència extrema que hi havia durant els arrambatges. Un arrambatge és un abordatge. La televisió m'ho ha fet molt de mal. Abordatge, diuen, no. Els menorquins li deien arrambatge.
Sí.
Això ha sumat a que el procés de creuar va durar 6 mesos, va patir molta fam i malalties i va acabar desertant. I ell escriu, i jo he trobat aquesta carta, que li escriu a son pare, que és molt major, que li demana, per favor, que... I li explica tot això que ha passat, i li demana que, per favor, se'n vagi a mor a dur-li doblessos perquè s'està morint de fam dins la presó, perquè no li donaven menjar. I son pare li contesta que és molt major i que no hi pot anar. I, òbviament, aquest home va acabar morint.
Això
és una de les mils d'històries que he trobat.
Sí.
Reconstruir-les totes ha suposat que pugui reconstruir la història de cada un dels períodes de creuar de cada un dels corsaris de Menorca.
Fantàstic, Marc. I tot això ho explicaràs en el llibre?
Sí, 95 històries.
Uau, que xules.
95 barcos.
95.
En 4 anys, eh?
Fantàstic.
O sigui, van destrossar el Mediterrani.
En total, 95 barcos diferents, però eren 95 vaixells diferents, i eren 95 vaixells menorquins, de corsaris menorquins, o com és?
Sí, són 95 corsaris, barcos, amb les seues tripulacions. No tots van sortir a la vegada, si no hagués estat un col·lapse. I això va justificar que l'any 1782 els espanyols diguessin prou, ja està bé, i enviessin a 15.000 homes a conquerir Menorca.
Ja.
D'aquí que Menorca sigui espanyola.
Recordem que en aquell moment a Menorca era britànica, tenint-se guerra de independència als Estats Units d'Amèrica 1775-1783, per tant, els menorquins donaven suport a les tropes britàniques que lluitaven contra aquest afany d'independència, no?, de residents en aquell moment en els Estats Units, el que seria els Estats Units d'Amèrica. Era així, no?
Sí, excepte un. Tenim un menorquí que va anar a favor dels Estats Units i va creuar l'Atlàntic per lluitar com a corsari a favor dels colons nord-americans, que és en Jordi Farragut Mesquida, son pare del famós David Glasgow Farragut, el gran almirant de l'armada nord-americana.
Sí, sí, que si no record malament, una mare es diu un pic que havia un quadre seu a Washington.
A la Casa Blanca.
A la Casa Blanca, efectivament. I de,
aquí... Darrere d'entrant, ara quan el vegeu a la tele, mireu darrere.
I aquí tenim aquesta petjada menorquina a sa Casa Blanca. Xerrant de creuat, hora de llegir, va creuar l'Atlàntic, clar. Això sí que era una gesta per si mateixa, no?
Sí, però jo sa paraula creuar l'entén més com a es període de cruç, que es diu. Sí, m'explic. Quan un corsari partia a la mà, partia de 3 mesos a 6. Aquest període es diu creuar, que en català antic també li deien cruç. A vegades podem confondre aquesta paraula amb els barcos actuals, aquests que fan un creuer,
ja,
que vindria a ser el mateix. Creuer és des del moment que surts fins que tornes. El que passa és que un creuer no té una... El creuer actual turístic té una ruta concreta i un corsar, en canvi, partia durant 3 o 6 mesos i voltava enmig del Mediterrani cercant preses i una vegada els capturava, els enviava cap a Menorca, on eren jutjades.
Aquesta era la feina que feien els corsaris i això que mos expliques i diu totalment amb la definició que ja deien començar, aquest navegar en totes direccions per protegir el comerç, per bloquejar una costa, etc etc. No? És a dir, és moment de sortir i és moment de tornar a entrar. Per tant, quin era l'objectiu principal d'aquests corsaris menorquins durant la guerra de la independència nord-americana?
Única, exclusiva. Destruir el comerç enemic, o sigui, d'Espanya i França. I, per exemple, normalment, partint de Menorca, passaven per Mallorca. De fet, a Mallorca es traien horroritzats perquè era sortir un barco i ja trobats a corsaris menorquins. I després seguien la ruta i anaven cap a Barcelona, que a Barcelona sempre n'hi havia uns 10 o 12 davant que esperaven. I després continuaven la seva ruta, generalment, per tot el sud de França, fins Còrsega, Cerdanya, i així anaven fent voltes constantment en cercle per intentar capturar a l'enemic.
Normalment, la seva sortida era profitosa per ells, si els anava més bé o més malament, segons els seus propis interessos.
Bueno, a veure, una de les principals conclusions del llibre és que els menorquins es van forrar. Es van forrar a fer milionaris.
Així de clar.
Sí, sí. Òbviament, a una guerra sempre hi ha morts, bastant de morts, però has de tenir present una cosa. Quan un corsari partia, era per salvar sa família. Eren gent pobra, generalment. Morís o no, sa família cobrava igual. O sigui, en general, econòmicament, va ser un boom. Sempre, però, hem de tenir present que hi va haver una part, elevada, no molt elevada, que va morir. Això sempre en totes les guerres passa. Però se va enforrar, sí.
I va generar, m'imagino, també tota una economia en es voltant, no? Aquest dobbers se deuria moure després dins Silla.
Clar, tu pensa que van capturar gairebé 300 naus a l'enemic. Totes les càrregues i el mateix vaixell eren venuts a Menorca. I tot això, què passava? Generava una economia interna dins la Silla, bloquejada pels mateixos francesos i espanyols. Per tant, com que no existia economia, van passar a viure tothom d'escorts. Era com un comerç,
sí, sí.
Un comerç il·lícit.
I no hem d'imaginar unes grans naus, això, tipus Master and Commander, no? Eren petites naus xabecs, se deien, no?
Eren xabecs, xabecs i xàvegues. Perquè mos fàgim una idea que era una xàvega, seria com un llaüt. I no hem de pensar que duen 10 canons per banda. Duen un canó, dos o tres, o quatre. I duen de 17 a 30 homos. O sigui, el que feien era navegar i anar a les naus mercants que estaven desprotegides. Uh-huh. I no hi havia grans combats, no. La gran majoria dels que morien per un còlic o problemes d'alimentació.
Ja.
Per batalla, realment, morien molt poc.
Diries que la feina dels corsaris menorquins va ser determinant també a l'hora de guanyar la guerra, o no? Bueno, no, perdona, la varen perdre, clar, els anglesos.
Els menorquins la van perdre.
Clar, la varen perdre, és a son revés.
De fet, a partir d'aquell moment van passar els espanyols i hem de pensar una cosa, independentment de que un vulgui ser d'un país o d'un altre. Entès dels britànics, hi havia llibertat econòmica, perquè no es pagaven impostos pel comerç.
Uh-huh.
Eren com Gibraltar avui, un paraís fiscal, vaja.
Sí.
Què passa? Que just entre els espanyols van imposar les duanes. I clar, això va transformar una illa que havia viscut del comerç fins aquell moment i se va intentar ruralitzar de nou, i això ja era impossible.
Uh-huh.
Menorca ja havia fet un canvi, que és una diversificació econòmica. No vivia de l'agricultura. Menorca vivia de la indústria i el comerç.
Uh-huh.
I això sempre ho hem de tenir present.
Sí, sí. I molt bé. Idò, ja veus que podríem estar aquí molta estona més xerrant amb en Marc Pellicer, historiador, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella, que ja prepara aquesta xerrada en el Museu de Ciutadella Can Saura, dijous, dia 30 a les 7:30, els corsaris de Menorca, la guerra de la independència dels Estats Units. I en Marc mos deia a micro tancat, deixen que ho digui, és com ho demanen. Jo estic segura que t'ho demanen, Marc, perquè és un plaer escoltar-te xerrar de totes aquestes històries i esperarem el llibre i ho contarem també aquí entre avui i demà. Marc, moltíssimes gràcies.
A voltes, com sempre, esteu tots convidats.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent.
És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. Les veles s'inflaran, el vent es portarà, com un cavall desfogat per les ones.
I es vol fer-se enrere i fugir.
Aleshores ens fa la bandera, i es vol fer-se enrere i fugir. Les veles s'inflaran, el vent es portarà, com un cavall desbocat per les ones. Les veles
3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Sin pensar en uno mismo, vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso.
Creuar és la paraula de que m'ha estirat avui, creuar amb camins, així com podem, ens creuam amb gent que no coneixem, ens creuam amb persones en qui farem camí, es creuen les nostres mirades, i avui en creuam Mallorca i Menorca de banda a banda, gràcies a na Mari Allès i a na Fer Sánchez, i gràcies als coneixements de Marc Pellicer, han conegut més d'aquests corsaris menorquins, a qui l'ànsia de riquesa o la necessitat va llançar a creuar la mà. Ens toca baixar barrera i ho farem amb un home que acaba de creuar en bicicleta la Serra de Tramuntana de Mallorca, més de 312 quilòmetres de punta a punta de la serra. Intuïm que el cap, en aquests casos, ha funcionat tant o més que les cames.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Cristian Balta, benvingut entre avui i demà a IB3 Ràdio. Com estàs?
Muy bien, pues todavía con las piernas un poco hinchadas.
Això t'anava a demanar, com estan ses cames, eh? Com estan esas piernas després d'haver travessat la Serra de Tramuntana de punta a punta dissabte a la cursa 312. Com estan aquestes cames, Cristian?
Pues están presentes. Ayer ya salí un poco a dar una vuelta, a estirar las piernas. Y te duele, o sea, todo lo que en la carrera a lo mejor has pasado un poco por alto, ¿no? Lo que no te ha dolido en el momento, te lo recuerda ahora. Cuando vuelves a tocar la bici, yo la toqué ayer y me di cuenta que no la echaba de menos.
Ara mos contaràs com ha estat això de travessar, perquè és la primera vegada que en Cristian feia la carrera llarga de la 312, ja en duies un parell, però més curtes, perquè recorden que són tres recorreguts. I en quin moment dius, en què moment, Cristian, dices aquello de venga, este año voy a hacer la larga?
Pues no hace demasiado. Hace relativamente poco. Porque te inscribes, no me acuerdo, pero igual por octubre, ¿no? Que salen las inscripciones, que se agotan en cero coma. Tenemos suerte los que somos residentes, que te mandan una preinscripción, ¿no? De que, pues un poco algo a nuestro favor, de conseguir apuntarte, porque si no, eso se agota en 5 minutos. Y creo que hasta el mismo día tenía clara que la media distancia seguro. Pero la larga dependía de cómo iba a estar ese día. Uh-huh. Y se dio de que estaba en un grupito y digo, pues para donde gire el grupo. Si gira, cuando llegamos ahí hay un punto que te quedan 20 para meta, uh-huh, o 105. Uh-huh. Y digo, a donde gira el grupo, pues voy con ellos. Y todo el grupo se fue para la 302. Yo a los 20 kilómetros me estaba arrepintiendo.
Així que en Cristian va passar-se 167 i quan havia de decidir si 226 o 312, buop, se'n va anar cap a 312, que és dura, eh, Cristian, perquè és travessar tota la serra tramuntana amb un desnivell important, és dura. A on dius, d'on m'he metido? En quin moment dius, d'on m'he metido?
Sí, sí, hay momentos, yo pasé literalmente pues unas 12 horas encima de la bici, llevaba hasta unos auriculares, por digo, si me quedo solo me tengo que poner música o algo, porque mi objetivo no era ganar, no tenía nada, obviamente, hay gente pues que se dedica a su vida, es eso, mi referencia era acabar, y claro, en 12 horas te da tiempo de... Te da tiempo a todo, te da tiempo a pensar en todo. Hay momentos que quieres escuchar música, hay momentos que no quieres escuchar nada, hay momentos que te duele el culo, hay momentos que te duelen las piernas, hay momentos que te duele el cuello, pero bueno, es a mi manera de verlo, es más de cabeza, es más estar preparado de cabeza, obviamente físicamente tienes que entrenar, tienes que estar preparado, pero yo conozco gente mucho más fuerte que no la ha acabado. Entonces, es mentalmente estar preparado para lo que va a pasar.
Val. I tu te prepares mentalment? Perquè, clar, tu surts a fer quilòmetres, practiques, fas tirades més o manco llargues entre setmana, però mentalment com se prepara un per una cosa com aquesta? O ja te ve de sèrie, ja te viene de casa la preparació mental?
Yo creo que es un poco más de sèrie, porque la preparación mental no es que tú te sientes o entrenes, o al menos yo, que entrenes mentalmente qué es lo que va a pasar, sino que tengas esa motivación, esa determinación de decir, yo puedo, yo lo hago. ¿Sabes? No. A eso me refiero con la preparación mental, ¿no? Es como cuando, pues, por más que me duela, por más que se sufra, por más que se pase mal, yo puedo. Y si sales con eso de casa, es como cuando uno, pues, hace cualquier cosa. Si sales de casa diciendo, yo puedo, tal, pues fracasarás intentándolo, pero no abandonarás sin haberlo intentado.
Sí, és aquest repte, un repte personal, cadascú se posa sa fita on considera i fa el que sigui necessari per arribar per pura satisfacció personal. En aquest cas, 312 o 314 quilòmetres, crec que són exactament, o 4.675 metres de desnivell acumulat, és travessar tota sa serra tramuntana. Hi ha algun moment que diguis, buah, aquest l'he de superar sí o sí? O sigui, hi ha algun moment, com diuen, de pàjara en aquest recorregut de 312 quilòmetres, Cristian?
Pues, a ver, las últimas subidas se hacen duras, pero creo que no es la parte más dura todavía. Es una carrera que hay que, aparte de estar preparado, gestionar muy bien. Sales muy motivado, sales a las 6:30 de la mañana, sales con fuerzas. Las primeras subidas son muy importantes de gestionar, porque todas esas fuerzas que te sobran al principio, si no las gestionas, te faltan al final, que de por sí te faltan al final. Pero como salgas intentando seguir a otros corredores y no salgas gestionando tus fuerzas, sabiendo tus límites, al final te puede pasar una mala jugada e incluso no acabar la carrera y abandonar por ahí. Porque hay un tramo al final entre, ¿cómo se llama? Entre Artá. O sea, llegando a Artá de un pueblo que se llama
Ariany.
Sí. Entre Ariany,
sí,
y Artá, sí, es un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y tú llegas con la cabeza de que has pasado la tramontana, de que las subidas se han acabado, que te mata. Eso es matador, decir, ¿esas rampas de dónde han salido? Sobre todo, claro, yo vivo en Palma, yo no salgo en bici por esa zona, no ya, me conozco la
ya,
zona.
Ya.
Es verdad que la zona de tramontana, pues la conozco bastante, sé un poco todas las subidas, sé la longitud, cómo ir, más o menos, pero cuando piensas, cuando has pasado Yoseta, piensas, pues ya se acabó, ya es todo llano, ya es todo, ya no hay más subidas. pues hay unas rampas muy importantes en ese tramo.
Uh-huh. I clar, també s'han de superar que hi ha una feina personal, física i mental molt important, i ens ho està contant en Cristian Balta. I la gent que tens en es voltant, tu deies, si aquesta grupeta fa sa llarga, jo faré sa llarga, no? Si no, els seguiré i faré sa mitja. Estàs pendent de sa gent que tens en es voltant? T'ajuden d'alguna manera? Te motiven? Te desmotiven? Fins a quin punt te condiciona la resta d'esportistes?
Pues la verdad que tanto los ciclistas como lo que me ha sorprendido mucho es la gente que anima. Los ciclistas, pues hay tantos, hay creo que 8.500 o 9.000 ciclistas, y es encontrarte con gente de más o menos tu nivel, hacer grupo, trabajar un poco en equipo para poder seguir. Pero sí te ayuda y te motivan porque ves gente pues sin una pierna, por ejemplo, con una prótesis, pedaleando, y decir, wow, qué valor, ¿sabes? Entonces, hay situaciones que te motivan y dices, pues qué suerte tengo a veces, ¿no? Porque es algo increíble y sí te motiva mucho, te motiva todo. La gente que anima, llegas a Artá, hay una fiesta en Artá que parece que has llegado a meta. Es increíble y todavía te queda, o sea, hay gente ahí regalando cervezas a los ciclistas que parece que si me vas a tomar la cerveza y como te la tomes sin pensar, te quedan 25 kilómetros para meta.
I doncs, gent que anima i també molta gent que vos espera quan arribau, que és moment d'arribar una altra vegada a Platja de Muro. Com és, Cristian, si ets capaç d'expressar el moment en què arribes?
Para mí ha sido, bueno, y he hablado con otros compañeros que lo han hecho, muy emocionante. Entre Artá y Playa de Muro, es una sensación, no me han caído las lágrimas, pero un tembleque de esos internos que te conmueven. Es muy difícil de explicar, es algo. Decir, salir a las 6:30 de la mañana cuando llegas casi a las 8 de la noche, que he llegado yo como a las 7:30 de la noche, decir, conseguido. Y en un principio ha sido un pensamiento de una y no más, pero quizás el año que viene, teniendo un tiempo de referencia, pues intente superarme.
Molt bé, idò, mira, ja m'has respost a la pregunta que te volia fer. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Cristian, per qui mos escolta, quan són quasi les 11 del vespre. En Cristian Balta és soci de Gavar, que és una cocteleria de Palma, així que m'imagino que tens uns horaris de no anar-te'n a dormir molt prest, però que fa un home com tu abans d'anar a dormir, alguna idea que mos ajudi a dormir millor?
Pues, a ver, una de las costumbres que tengo es, tengo un libro al lado de la cama, que tiene como 1000 páginas, y voy a tardar en leerlo varios años, pero sí que leer unas pocas páginas hace que me entre el sueño profundo. Como tú has dicho, trabajamos, no, bueno, de noche sí, porque suelo salir a la 1, 2, a veces 3 de la mañana de trabajar, y sobre todo ahora que llega el verano, pues hay que despertarse muy pronto para salir en bici, porque si no, es imposible salir a las 12 de la tarde, que alguna vez se hace, incluso en verano salgo alguna vez de noche. Pero como costumbre es para descansar, para que me entre el sueño, ¿no? Después de una actividad bastante intensa, es leer un poco. Uh-huh.
Molt bé, i d'aquesta lectura, que cada vegada són meses que practicam, i necessitam una cançó per baixar barrera fins demà. Cristian, quina mos proposes?
Una canció, pues mira, creo que una de las que a mí me gustan mucho, ¿no? E incluso lo que te dije, que llevaba mis auriculares para en el momento que necesito ese power de más, es la de, mira, Eminem, Love Yourself, que es una canción que a mí me motiva bastante.
Genial. I doncs, amb aquesta baixarem barrera del programa. Cristian Balta, enhorabona per aquesta fita, per aquests 312 quilòmetres, per haver creuat la Serra de Tramuntana en bicicleta per primera vegada. Enhorabona i molta sort.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured, just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbity choke, he's so mad, but he won't give up, daddy's no, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. Chance.